El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No i 18 minuts del matí, això és la tertúlia del gall del monestir a cugat.cat, al 91.5 de la FM. Com cada matí, nosaltres aquí comentem els temes de ciutat i temes nacionals i
qualsevol cosa
internacional.
Interestel·lars.
L'Enjane Conesa, molt bon dia.
Bon dia.
El Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia.
El Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
I avui s'incorpora l'Alfredo Bergua, exregidor d'aquí de l'Ajuntament de Sant Cugat, advocat, molt bon dia també.
Molt bon dia.
Doncs ara comentàvem fora d'antena que es dona la casualitat que en aquests moments falta l'Ester Castanyer, no sé si s'ha oblidat, que és periodista, que també s'incorpora avui a les tertúlies. Espero que arribi abans de les 10.
Serem 5.
No podràs parlar, jo.
No podré parlar.
Tot això ho hem preparat per...
Presentaré una instància formal a l'edició d'aquesta casa queixant-me.
Doncs comentàvem que és que els convidats que tenim avui tots han sigut regidors de l'Ajuntament, alguns governant com el Toni Ramon o el Fedo Bergma, però la resta tots heu estat als fogons de la casa de la consistorial.
Això dels fogons, perquè surts molt cremat o què?
No ho sé, això m'ho heu d'explicar vosaltres.
Bueno, ja ho hem parlat moltes vegades a les tertúlies.
Crec que surts més cremat d'altres llocs que no pas de la institució.
Va, jo crec que estar un ajuntament, independentment que siguis obert a oposició, és molt interessant. Jo crec que és una experiència que recomano a tothom, perquè jo crec que és la política, sense menys tenir ningú, més realista, perquè és la que t'acosta més al dia a dia, no? I els temes realment frapants i quotidians, no? Ara, és veritat que també a la vegada, com que passa això, també els que estan a l'oposició, que és el meu cas, també és de les que crema més, no? Perquè si estàs a Madrid, si estàs a Estrasburg i tal, bueno, ja ves, mira, formes part d'un grup, passes desapercebut, tens un bon sou, viatges, no? Però si estàs en un ajuntament amb temes molt concrets i t'esforces i tal, i veus que els temes teus no s'aproven i que no pots incidir en coses que tu consideres que, bueno, que s'haurien de fer i tal, home, jo crec que crema molt. Un expert en política, que era Andreotti, tenia una frase així com deia: estar en el gobierno quema. Diu, però estar en la posició abraça, no? Vull dir que... Però, bueno, experiència molt interessant.
Jo la recordo com una de les experiències més maques de la meva vida, sincerament. Vull dir, tant els 3 anys que vaig estar com a regidor d'esports com després a l'oposició, a mi m'ha reconfortat molt. He conegut coses que des de fora segur que seria impensable, de veure com funcionen, com es soluciona. Sobretot quan soluciones alguna cosa d'un veí, et queda una satisfacció important al cos. Vull dir, i penso que, bueno, fa ja 8 anys que em vaig sortir-ne, quasi 9 farà, i me'n recordo de moltíssimes anècdotes i que, bueno, si un dia el torno a repetir, pues no diré que no, vull dir, no... Estic obert en un futur a tornar-hi, vull dir, perquè per això que he dit, no?
Jordi diu que no.
Diu que no, però a mi la política la porto molt a les venes i dic que la...
A tornar a la política no hi he sortit mai, jo dic que tornar a l'Ajuntament no.
Bueno, jo crec que sí, que tots els que hi hem estat, doncs, aquell coquet, no? Si ser una mica animals polítics, si no, no ens hi haguéssim posat. Jo, a veure, no sonarà estrany als oients d'aquesta tertúlia. La meva sortida va ser no desitjada i per la porta del darrere i amb alguna ganivetada, per tant vaig quedar més cremat de les dinàmiques de partit que no de la institució. Vist en perspectiva, poder aquell moment, tal com va anar, doncs pot costar més o menys. Vist en perspectiva, doncs, més enllà de la política hi ha vida intel·ligent i es poden fer moltes coses també, i per tant també és veritat que el fet de que laboralment estigui implicat també en una institució del municipi i que visqui molt el dia a dia de la gent de la ciutat, doncs d'alguna manera he pogut continuar, no?, copsant aquest pols i participant-hi d'una manera molt diferent, radicalment diferent, però bueno, no passa res, també et torno a dir, es poden fer moltes coses fora de la política.
En el meu cas també va ser una experiència molt gratificant, la vaig gaudir molt, van ser anys molt, molt bons.
Quants anys hi vas estar?
Jo des del 2003 al 2008, és a dir, vaig coincidir amb l'Alfredo i amb el Toni. El que passa que en el meu cas, bueno, també vaig sortir una mica cremada, hi havia problemes interns a l'agrupació, un sector de l'agrupació no volia ja, i després també s'afegeix el tema que quan jo vaig començar en política l'any 99, que és quan vaig trepitjar per primera vegada la seu del PSC, aleshores el PSC tenia 9 regidors, si no recordo malament, i després ja van passar 8 i després hem anat perdent 2 regidors cada mandat, no? I aleshores és un sentiment de t'esforces, et deixes la vida, bueno, la vida, enteneu-me, no? Que dediques molta part del teu temps a l'Ajuntament i a mesura que passa el temps veus que perds la confiança de la ciutadania, no tu, sinó el teu partit i tal. Aleshores dius, ostres, no sé què més puc fer, com puc treballar, com puc innovar, com puc fer coses diferents, quan estàs tota l'estona doncs, parlant amb la gent, amb les entitats, no? I veus que vas perdent vots i regidors, i això, doncs, d'alguna manera dol, no? Però bueno, les coses són així.
Doncs els convidats en... Jordi, volies afegir alguna cosa?
Sí, jo volia afegir, potser és per la meva trajectòria concreta, reivindicar el paper de l'oposició, reivindicar el caràcter institucional de l'Ajuntament més enllà de l'equip de govern. De fet, a vegades encara em pregunten, tu encara estàs... No. De fet, la gent pregunta, tu estàs a l'Ajuntament? Això és la pregunta. Apunta, no és, tu estàs a l'equip de govern?
Sí, a vegades semblen càrrecs vitalicis.
No, però la gent no pregunta, tu estàs a l'equip de govern? No, pregunta, tu estàs a l'Ajuntament? Si t'ha de plantejar un tema i parteix de la base que com que estàs a l'Ajuntament, estiguis a l'equip de govern o oposició...
Ho pots resoldre,
tens l'oposició i tens la possibilitat de resoldre el problema. Jo reivindico aquest paper. Jo recordo com l'etapa més creativa, també la que vaig treballar més, l'any 87-88, quan... Bueno, amb la Convergència i Unió, amb en Joan i Maric, però no hi havia majoria absoluta i donava un joc que et permetia doncs, home, pues, parlar, discutir, fer propostes i que fossin acceptades. Joc que es podia donar també en aquest mandat, que recordem que l'equip de govern no té majoria i que a mi m'agraden aquestes composicions perquè dona més joc a l'oposició i sobretot si l'oposició sap coordinar-se, sap parlar els problemes, jo em sembla que és més enriquidor, eh? Però bueno, això ja és una cosa molt personal.
La millor època que recordo, i probablement estiguin d'acord, és el mandat del 99 al 2003, quan hi havia aquells piques al consistori entre el Recuder i el Jordi Menéndez, que eren mítics, i jo recordo en el ple...
A més, a l'antic Ajuntament, que s'asseien... confrontats, diguéssim, perquè en l'antiga sala de l'antic Ajuntament era
més íntima i més familiar.
Era com un cercle, i aleshores sí que quedaven justament els dos.
Aquella sala, tots la vau conèixer, aquella sala s'hi donava...
Donava més joc.
Donava un clima de més proximitat.
Sí, plens aquells maratonians, amb molta gent, que a partir no s'hi podia... O sigui, jo crec que la temperatura augmentava uns quants graus allà dins,
sí.
I no només per la dialèctica i els debats que s'hi feien, sinó també doncs, per la temperatura corporal d'un lloc tan petit tancat. I que...
Jo és que em sembla que vaig estar a punt de desmallar una vegada, que no anava l'aire condicionat, que estava... Sí, ara m'ha vingut el...
Ara que diu dels piques, jo recordo un pique... Bueno, un pique no, la dialèctica, però una dialèctica fantàstica, ens ha passat pipa, entre el Carrasco, pobre, ens ha deixat, i el Soler. Allò era antològic, ens ha passat la pipa. I aquí, permeteu-me una última referència... A part del local, que ara és més fred, més modern, igual que l'Ajuntament, no? Jo també recordo, per exemple, que el primer mandat, inclús... Bueno, esclar, jo vaig estar el primer i el segon no vaig estar. Per exemple, que tots ens coneixíem, tots veníem de... ens tractàvem de túnel, ple. Esclar, jo per tenir meu pare, no?, allà davant, i el meu tiet a l'altre costat, de partits diferents. I la gent ja ens coneixíem, òbviament, abans d'entrar a l'Ajuntament i... Clar, llavors, una bona època és quan posar el vostè, no?, marcar distàncies i tal. A mi, la veritat és que jo, si tornés a estar a l'Ajuntament i tingués, per exemple, el Toni davant, no t'hagués de dir-li de vostè...
Sí, però això ha canviat aquí.
Em seria difícil,
ha canviat aquí.
Segons, hi ha ajuntaments que no.
Vaig tenir l'oportunitat de veure ahir un programa, un reportatge de 24 hores amb el president Rajoy, que va entrar l'Anna Maria Rosa Montana amb ell. I el Rajoy explicava que la taula del Consell de Ministres
es tracten pel càrrec
i de vostè.
Perdona, és igual, entorn a Rajoy s'aixequen els ministres? No ho has vist?
Que hi ha una...
L'altre dia vaig quedar parat, tu.
Hi ha un protocol, una manera de...
L'altre dia entrava el primer ministre, Rajoy, no? Suposo que això deu ser institucional. I veig que s'aixequen tots els ministres. Dic, hòstia.
Sí, sí.
Són dinàmiques.
Per exemple, jo recordo, he treballat en algun altre ajuntament i fent intervencions per regidors. I, clar, jo aplicava una mica l'esquema santcugatenc de gràcies, senyor alcalde, gràcies, senyor alcaldessa, i llavors regidors aquests que jo els hi preparava la intervenció em deien, però per a què quedar les gràcies? Vull dir, ells es tractaven de tu, era més informal i no entenien aquest tipus de protocol i de, no sé, de respecte a l'hora d'adreçar-te a l'alcalde o a l'alcaldessa de torn, no? Que jo ho trobo bé i totalment normal.
L'Alfredo comentava aquelles jornades maratonianes de plens. Això des de fora sempre, de vegades es comenta, entre periodistes, inclús assistents al ple, no duren massa els plens? Ara, no sé què no... Ara aprofitem...
Jo recordo la més bèstia que he viscut. Va ser un ple després del 87 quan matava a Llimeric, bueno, com que havia vingut un canvi de govern i tal, un que va... Pensava que començàvem a les 7, un sí. que va començar a les 7 i vam acabar a les 2 de la... A les 2 de la matinada amb, resta, amb paradetes per negociar tal i qual. Sembla que era un tema d'una auditoria, no sé què. Que clar, me'n recordo el Rigau, que encara hi és, que diu que un dia que se jubilarà, que clar, a les 12 ja... Tinc l'obligació de recordar-los que passem el dia següent i, per tant, en teoria això no... Ara ja no ho de dir, això no és
legal. No.
Va, molt bé, això és legal, seguim.
No, però afegia que prevalia la unitat d'acte.
No me'n recordava la frase. Però, sí, era uns plens, una cosa. Llavors, jo recordo, tremenda.
Jo recordo la Berta Rodríguez, algun iogurt. No haver
tenim una anècdota gravada,
El iogurt o la paraire, la Cristina, amb pistatxos o alguna cosa d'aquestes que feia així com d'amagat menjava i el recuder se n'adonava i escolteu, sisplau.
És que jo crec que està gravat aquí a la casa, a l'antic ajuntament. Tenim un tall gravat i el recuperarem. D'alguna discussió sobre qui menjava què, els plens. Sembla que la Berta, algú se li havia queixat perquè estava menjant un iogurt.
Sí, un iogurt.
I ella va remetre contra algú que estava menjant festucs. Vull dir que, clar...
Jo, de fet, els plens és la escenificació d'uns posicionaments. O sigui, la feina més interessant es fa al dia a dia i a les comissions informatives. Allà et parles de tu, no hi ha problema. Si arribes a un acord o si modifiques una proposta, la modifiques en aquell punt, no? En les comissions informatives, al ple, bueno, poc marge de maniobra hi ha per no dir...
És que aquí fem una cosa que... O no fem una cosa que és molt normal als ajuntaments, és que els temes venen dictaminats per les comissions informatives d'acord amb un vot ponderat. I el ple no ha de fer ratificar ja una prèvia discussió tal. Aquí no, aquí escenifiquem tota una discussió tal, després, el 90% de la gent no s'entera perquè clar, com reflecteixes 3 hores o 4 hores de discussió als mitjans de comunicació tal. Ara, tornar als anècdotes, jo recordo una molt bona, que és la pròstata del Joan Franquesa, del Jordi Franquesa, i del Carrasco. Home, ja tenien una edat i el ple s'havien d'aixecar dos o tres vegades, no?, pel tema de la pròstata. No? Ja quan s'aixecava un dia deia, què, la pròstata, no? Però clar, perquè és un ple de 4 hores, havies d'anar al lavabo, no? Però bueno, en fi.
Doncs estàvem fent aquí un revival, de la vostra experiència. Precisament, un dels temes que volem comentar avui, jo no sé si hi éreu quan es va fer la gratuïtat del peatge de les Fonts, si veu coincidir al ple, no? El Jordi diu que no, l'Alfredo sí.
Sí, perquè a PER va ser una moció, nosaltres vam presentar una proposició, una moció en el seu dia, Convergència estava en minoria i Convergència amb Lluís Recull al capdavant la van aprovar, de demanar la gratuïtat. Es donava paradoxa, si no recordo malament, que clar, l'alcalde formava part de la administració de Tabassa. I clar, és una proposició que mai es va arribar a complir, però i que van donar explicacions en diverses vegades a perquè no es complia, no? Posant una mica a la corda a l'alcalde d'aleshores. I bueno, pues aquí continuem uns quants anys després i tot continua igual, no sé, bueno, ens explicaràs tu.
No van, recordeu que em sembla que va ser l'any 2008 o 2009, van retirar aquesta gratuïtat al 100% dels veïns de Terrassa, de Rubí, de Sant Cugat del Vallès i em sembla que també de Nullastrell i de Viladecavalls. Es va perdre la gratuïtat del 100% de dilluns a diumenge i aleshores, des d'aleshores es feien descomptes si un usuari passava més de 20 vegades pels túnels i hi havia tres trams. Si el cotxe contaminava poc, si passaves més de 20 vegades i si i anaven més de 3 persones, s'aconseguies al màxim, em sembla que un 75% de descompte. Bé, ara el que han proposat és que en aquests peatges de la C-16, inclús els de túnels de la Vallvidrera, siguin gratuïts per als vehicles elèctrics a partir d'avui. L'objectiu de la mesura és afavorir la substitució de vehicles antics i incentivar la circulació de vehicles nets. Es calculen que a Catalunya hi ha uns 3.500 vehicles elèctrics i diuen que d'aquesta manera intenten incentivar la compra i el canvi de sistema d'alimentació d'aquests vehicles.
Tenim un parc mòbil de 3.500.
Diria que sí.
Que representa el 0,00...
3.100 vehicles. Mira.
Això, bueno, jo me'n recordo quan treballava, que era del sector d'automoció, però del dièsel, un dia el meu jefe em va enviar d'espia, amb una xerrada que organitzava la Generalitat. Aleshores era pioner sobre els cotxes elèctrics. Nosaltres hi parlem de fa 8 anys, per Iago. I me'n recordo que ja sortia ja... part dels interessos de les petroleres i tot això, que sortia ja hi ha dificultats tècniques importants, no? I, per exemple, el tema de les bateries, que són enormes i ocupen com un 40% del cotxe, avui per avui, no? I ja són les bateries, i això és un hàndicap, no? Per encabir gent, i el tema dels endolls, no? Que tu vas endollar un cop al dia, per dir alguna cosa, no? Tota la nit tenir-lo endollat, tal, no? I per això allà es preveia que seria lent, i jo crec que gent, em sembla que gent que recordava, que deia, les previsions deia, el 2020 podem estar en l'1% o 2%. Bueno, ja, més o menys ja és això, no?
Sí.
Aquell pla del Vinyet hi ha un carregador, aquí, amb César Martinell, sí, a la cantonada. Jo crec que he vist una vegada un cotxe allà repuscant.
El carrer intel·ligent.
Bueno, al costat
del carrer. Em fa
molta gràcia això del carrer intel·ligent.
Jo no hi passo mai perquè, hòstia, un carrer intel·ligent no saps mai què pot fer, no?
A banda de que, bueno, és un carrer que fa gràcia que triessin aquell carrer per fer el carrer intel·ligent quan no hi viu ningú.
Bueno,
sí, no hi ha cap porteria, no hi ha ningú que visqui en aquell tram. No sé, ningú entra
per... Això és de traca i mocador. A més, fixi't dues coses. Va haver dos... Estan a cada una de cada punta. A la punta de Rambla Cella van posar una paperera. Te'n recordeu una sèrie, una paperera que anava amb el,
sí,
ja no hi és, que anava amb l'energia del sol, que no sé què, ja no hi és. I a l'altra punta hi havia uns panells que t'indicaven si hi havia llocs per aparcar tal. No han funcionat mai, pràcticament. És una cosa, el carrer intel·ligent és una cosa, algun dia hauríem de donar per la...
Sí, perquè estàs fent el terra, perquè...
Sí, a veure, feta la conya, vagi per endavant, sí, sí, no?, que l'aposta per les noves tecnologies, no?,
no, jo estic parlant
el funcionament, sobretot concret, per optimitzar la ciutat, però... Allò es va anunciar d'una manera que no tocava, diguéssim. Sí, de la mateixa manera que estic d'acord en aplicar les noves tecnologies, doncs, home, siguem una mica més modestos, quan, a més, era un carrer amb proves, eren diferents empreses, no? S'havia creat com un acord ajuntament-empreses per anar fent proves.
I que com a agua de borraques, no anar més enllà. Va ser pura vitrina, que va coincidir amb un congrés a Barcelona, sí, que vam anar-ho a explicar.
Les Smart Cities.
Jo amb les Smart Cities, a veure, és una cosa sèria, és una cosa seriosa, sí, també se'n fa molta demagogia, però, clar, en aquest cas concret, home, és una miqueta curiosa.
Bueno, és que en aquest poble tenim tendència a primer posar l'aparador i després...
També val a dir que era el carrer de prova, vull dir que entre les diferents empreses que hi ha...
Però es va explicar com si allò fos,
sí,
ja...
Sí, sí,
bueno,
sí.
Quants anys fa d'això, ja? Deu fer 4 anys.
3, 4.
3 anys o 4.
Encara hi havia el Lluís? Encara hi havia el Recoder?
No.
Ah, no. Va, uns 3 o així. Bueno, el factor tot això va era l'actual director general de Noves Tecnologies, no?
Jordi Puigneró, sí, sí.
Bueno, tornant al tema...
Doncs sí, el que us comentava, parlàvem dels punts d'accés a alimentació públics, evidentment entenem que la majoria de clients d'aquests vehicles elèctrics tenen a casa carregador, perquè això necessita unes hores d'autonomia per poder carregar-se. Hi ha 600 punts a Catalunya. El que comentava era... encara continua la reivindicació de certs municipis per recuperar la gratuïtat o treure'l aquest peatge de les fonts, concretament. Aquesta mesura afecta d'altres també al Maresme, afecta altres peatges del territori. Però sobretot des de Sant Cugat, sí, tot i que aquesta mesura és molt concreta amb els vehicles elèctrics, si creieu que és interessant tornar a posar sobre la taula el debat sobre la comunicació amb el Vallès a través d'aquest peatge, si cal tornar a parlar del tema per aconseguir una gratuïtat o unes millors condicions pels, en aquest cas, els veïns de Sant Cugat.
Jo amb això seré molt clar. Jo prefereixo que es posi la incidència i la rebaixa de preu en el tren.
Jo també.
Sí, clar. Que és on viatgen milions de persones al cap de l'any. No dic que l'altre no sigui important. Perquè el tren també, i poso l'exalcalde allò, quan era alcalde es va aprovar demanar zona 1.
Sí.
Recordeu, no?
Sí, sí, sí.
Implicava, doncs, la meitat de preu.
Sí, sí, tens raó.
Quan va ser conseller, no només no va posar zona 1, sinó que va posar el preu durant 2 anys seguits. Aquest sí que és el tema important, eh? Aquí viatgen milions de... A part que jo soc partidari absolut de potenciar el transport públic, no? Però, bueno, amb això no vull dir que els que van en cotxe no tinguin dret a pagar menys, eh?
Jo, com a usuari de ferrocarrils habitual, doncs, em sumo al que... el que interessa més és rebaixar. Sembla ser que ara, amb la, que crec que entren noves tarifes.
Sí, sí, la tarifa aquesta que cobra, en teoria pagaràs per quilometratge.
Que és més justa, perquè home, tampoc tenia clar, sentit de que a Castelldefels sona un i aquí...
Perdona, això és el jutjat de guàrdia. Terrassa, i saber que més quina és la diferència dels que van a Terrassa, paguen el doble que els que van a Sabadell. Perquè ja. Que vagis cada dia a treballar a Terrassa. Uh-huh. Això jo no m'he entès mai, però bé.
Pues sí, vull dir... jo fa molts temps ja que no agafo túnels de Vallvidrera. Si puc evitar-los, si tinc que baixar en cotxe, vaig per Rabassada o per la carretera Vallvidrera. Perquè m'agrada conduir també, però és que crec que és un escàndol. 4 euros d'anar i 4 euros de tornar, pues, home, jo crec que per fer 12 quilòmetres jo crec que és un escàndol. Vull dir, s'ha de replantejar el futur d'aquest peatge. Jo amb això sí que continuo pensant el que pensava quan vam presentar la moció ara fa ja 12 anys, no sé d'ho fer, però vull dir, la situació no ha anat a menys, sinó tot el pitjor, perquè s'ha anat encarint any enrere any aquest peatge. I si hi ha algun descompte, per si són més de 3 persones en un vehicle, i ara això dels elèctrics, que, bueno, que afectarà, qui afectarà, però no dubto molt que una persona es canviï de cotxe perquè per una notícia com aquesta, però en tot cas, vull dir, com deia el Jordi, transport públic.
No, totalment d'acord. Si realment volem promocionar la mobilitat sostenible, doncs el que hem d'anar és a invertir i a fer funcionar millor tot el que és les xarxes de transport públic, tant sigui Ferrocarrils de Generalitat, Rodalies, autobusos. Crec que hi han peatges pitjors en aquest país, o sigui, per exemple, no és el mateix l'alternativa que tens des de Sant Cugat per anar a Barcelona, com dèiem, no? Tens la Rabassada, tens la carrera de Vallvidrera, tens la C58, pots entrar per la Diagonal, pots agafar el tren, però si ho agafem amb altres punts del territori, per exemple, si des de Sant Cugat volem anar a Manresa, amb transport públic, la cosa es complica i molt, i tots sabem que em sembla que el peatge val 4 euros entre setmana i 7 euros al cap de setmana per pujar a Manresa. Si te'n vols anar a Puigcerdà, que potser ja és una opció més d'oci, malgrat que segurament algú també ho fa per com a transport o com a tema laboral, o agafes la collada de Toses o pagues 12 euros. Per mi, els escàndols del país són aquests, no? És a dir, quina alternativa estem donant a aquests peatges? Si no podem baixar els preus, com a mínim hem de garantir la mobilitat en transport públic. I torno a dir, el peatge a Vallvidrera amb les alternatives que tenim des de Sant Cugat és un mal menor, segurament ara algú maleirà els ossos, però és un mal menor comparat amb el que et pot passar si vius en el cas d'aquest a Manresa, o després altres problemàtiques com es poden donar a la N340 darrerament o la Nacional 2 fa un temps, vull dir que jo crec que el drama dels peatges es produeix o el pateixen més altres punts del territori.
Segur.
Jo estic totalment d'acord, jo sóc usuària també del transport públic. Fa poc vaig haver d'anar a Manresa, primer em vaig plantejar arribar fins allà en transport públic i vaig dir, ostres, agafar el cotxe, no? I jo no tenia, si no sabia el preu del peatge, i després fent números, dic, jolín, gairebé 10 euros anar i tornar. Vull dir, realment s'ha de prioritzar el tema del transport públic i el tema dels cotxes elèctrics, home, és el que deia l'Alfredo, no? Quan canvies de cotxe no estàs pensant precisament aquí m'han rebaixat el peatge, sinó en el preu del cotxe. I el preu dels cotxes elèctrics ara per ara no sé si són baratos.
No ho són.
I els híbrids
també són més cars que la resta de motoritzacions que hi ha als cotxes de dièsel i benzina. Parlant de la mobilitat, també és veritat que Sant Cugat, i això sempre ho hem comentat, pel tipus de ciutat que és, té un terme municipal molt gros, té una fesomia molt allargada, l'ús del cotxe, ja ho hem notat amb l'inici de curs, que això ens havíem oblidat a l'hora de les escoles, és una ciutat que realment, tot i que no ho sembla, per la fesomia, perquè veus una ciutat força tranquil·la, a les hores punta de les escoles, els cotxes allà realment... es veu realment una mica la radiografia del parc mòbil que tenim a la ciutat. No sé si també, dèieu, aposteu tots pel transport públic, dins de la ciutat també hauríem d'incentivar aquestes mesures?
Bueno, hi ha un pla de mobilitat aprovat, fa l'últim mandat, jo diria, fa un any i mig, per allà, fa 2 anys, amb 2 fases, una fins al 2020 i una a partir del 2020, que preveu, en teoria, que aposta sobre el paper, em sembla que es va aprovar pràcticament per unanimitat, aposta per transport públic i per anar a peu. i amplia les zones de vianants i preveu també tema d'aparcaments i tal. Bueno, que estiguin davant, tu, que estiguin davant no abans millor. Jo sóc ferm partidari absolut incondicional, entre altres coses, per exemple, vaig a peu, de que al centre de les ciutats no han d'entrar cotxes, tu. Es posen uns aparcaments dissuasoris, tu, i ja ho estem aconseguint, no? Però jo quan penso, vosaltres no ho heu conegut, però quan penso, per exemple, no? Ara dius, no, no, però si no, que el Santiago Rossinyol, tenim el cap Santiago Rossinyol, era d'anar de tornada, i amb camions, hòstia, brutal, no? I ara dius, hòstia, això va 20 anys, per dir-ho, no, igual 25.
Anar i tornada, això.
Sí, 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 no, de dues direccions. I, per exemple, quan arribaven a la torre aquella, que ja abans d'arribar al Tubau, la torre aquella, si hi havia un camió i tal, havia, un dels dos havia de parar, perquè ja no passava. Això, clar, sempre va fa 25 anys, per dir, hòstia, no, el canvi segur. També recordo que quan, em sembla que va ser l'època de l'Oriol Nicolau, no, vull, no estic segur, jo diria 83-87, que ara, quan es va fer de vianants el primer tros, que em sembla que va ser Santa Maria i Xerric, com també com s'havia fet amb Portal de l'Àngel de Barcelona, no, els comerciants i tal, hòstia, no, perquè... La gent va comprar igualment, vull dir, a veure, després ho agraeixen, no? A veure, en fi, no sé si...
Comentava el pla de mobilitat que es va aprovar l'any passat i que és a 12 anys vista, algun dia és en dos trams de...
Sí, però tinc la sensació que, malgrat tots els plans de mobilitat que es puguin aprovar, a veure, jo visc al costat de dos col·les, després també veus el tipus de perfil de Sant Cugatenc i Sant Cugatenc que acaben a buscar els nens a la porta del col·le...
Que vius al costat del
Vieró, tu? No. Se't fa difícil pensar que aquest perfil de gent vagi caminant a buscar els nens al col·le. Jo. No sé si m'explico amb tots els meus respectes, però veus els grans
cotxes... No només això, també a nivell de districtes, perquè també potser ens fem la idea que el centre és una cosa i també la part de districtes que, com dèiem, doncs, hi ha moltes parts aïllades que també molta gent acaba agafant el cotxe ni que sigui per apropar-se al centre, no?
Jo estic acostumat a sortir abans de les 8 del matí cada dia. I tornar a passades les 7 de la tarda.
I, les millors hores, eh?
I aquella hora, pues, la veritat, no es nota tots aquests problemes. Però avui he sortit de casa pues, per venir aquí més tard i jo visc al costat del carrer del Col·legi del Pinar. El carrer Villar és una pujada que... I m'ha sobtat veure la cua de cotxes que, bueno, pràcticament el carrer Villar fins, no sé, no fins al Golf, però quasi, quasi, tothom parat. I clar, jo, que això canviï, per molts plans de mobilitat que
no
hi hagi,
doncs
ho veig complicadíssim. Hi ha diferents col·legis, bueno, que deu passar tres quarts del mateix. I sí que s'ha de potenciar, s'han de crear noves rutes, però sobretot s'ha de conscienciar i que la gent vegi que realment funciona. Perquè clar, també hem de veure les hores de pas... hi ha molta feina per fer en aquest camp.
Jo crec que una mica és el peix que es mossega la cua, en el sentit de que si baixem a Barcelona o la gent de Barcelona, tothom té clar que agafarà el metro per bellugar-se, agafarà l'autobús, el tramvia, etc. A Sant Cugat aquesta consciència no hi és. Llavors també és veritat que si per fer un tram per Barcelona agafes el metro, perquè per anar de Sant Cugat a Mirasol, si estàs a l'entorn de Mirasol Centre, no agafes el tren. La gent, en general, no ho fa. Molt poca gent agafa el tren per anar a Mirasol, o per anar a Valldoreix, o per anar a la Floresta.
I
som, molt
som
poca.
Al municipi del Vallès que tenim més estacions.
Exacte.
Set, no?
I ja no dic les línies d'autobús. També s'hauria de saber aquests pares que deixen la criatura després cap a on s'han de dirigir, que a vegades també es pot entendre l'ús del vehicle privat, en aquest cas, però sobretot és el potenciar, conscienciar i potenciar, o sigui, que la gent trobi còmode agafar l'autobús urbà. Segurament els primers anys això requerirà d'una inversió perquè serà més que deficitari, però a la llarga, si anem acostumant el ciutadà que troba un bon servei amb el bus urbà, doncs segurament podem pal·liar una miqueta el que és aquesta inversió, no? I a més a més que hi guanyarem tots.
Jo estic d'acord amb el Toni, és un canvi estructural de mobilitat i d'hàbits, també, com tot, com el consum i tot. En el tema de les coses, crec que hi ha tres factors que influeixen. Un, que hi ha gent que com s'ho pot pagar, doncs va amb cotxe. Això val a peles, no? T'ha de parar, no? Jo sempre diuen que circular per ciutat és més car que d'allò.
Si no, els dipòsits de gasolina baixen molt més ràpid.
Però bueno, com que diguem ens ho podem pagar, doncs vale. Dos, i això pels públics, s'ha eliminat el transport que pagava el Consell Comarcal, amb les retallades i tal, això s'ha eliminat, ara ja no hi ha transport que... Hi havia gent que molta gent l'agafava. I tres, que suposo que té a veure també que la ciutat és més gran, els riscos pugen i tal, I ara, ara et posaré en part de membre, també. Jo, quan era petit, anàvem a caminar i anàvem solets al col·le. Jo anava des de la punta del Cresta Pell, que era major, amb 6 anys i anava solet. No, però ara, clar, m'imagino que això en una ciutat gran és complicat. Llavors hi ha més tendència a acompanyar el nen fins als 20 i pico d'anys. No, ara faig broma. Faig broma, però fins als 11, 12, 13.
L'edat d'institut, jo.
L'edat d'institut, que és 12. No? I clar, això també fa... No? També fa... I també a Sant Cugat el fet, que jo crec que també és important, de que la tipologia de gent, doncs són gent que tenen un horari...
No? Que has d'anar si a treballar deixant els nens
al... Si tu vas estar a la fàbrica, ara vull fer demagògia, a les 6 del matí, no vas acompanyar l'Ena al col·le, ja t'organitzes. Ara, si tu ets, doncs vas al teu bufet, o vas i pots, ho pots combinar, doncs vas acompanyar l'Ena i després vas a treballar, no? Bueno, són factors que, bueno, que respon a la tipologia de Sant Cugat, que en aquest sentit ajuden a que passi el que passa.
A més, el primer dia d'escola, no? El que passa és que pare i mare volen portar la criatura al col·le, perquè fa il·lusió.
El primer dia es disculpa.
La sort és, si tens l'escola que arribes a peu, com és en el meu cas, doncs mira, sí, vam anar-hi pare i mare, però que desconeixi
escametes.
Bueno, vostè
ja comença la setmana passada.
No vam col·lapsar res.
Doncs, parlàvem ara de la mobilitat de l'escola... Estem en temps electoral, aquests minutets que ens
ja
queden...
Ja t'estranyava.
Parlem de Sant Cugat, no, més encara.
Que no sortís el tema.
No, aquí sempre prioritzem els temes de Sant Cugat, però és evident, com diem aquí l'eslògan de la casa, que la vida és local, i que realment el que li afecta a la gent, el que passi fora, el que passi més enllà d'Europa, és també local.
Veritat,
vull dir que...
Ja tindria els polítics la setmana que ve que martiritzaran el personal. No, cal simplement... que nosaltres ens hi afegim.
No,
per no desviar-nos, ja que vols temes locals i, mm-hmm. i barrejar-ho en política en el moment, si vols...
Ja ho hem fet, és que de fet...
Jo no em desvio, jo només parlem del discurs de la Mercè Conesa, de l'alcaldessa de Sant Cugat...
L'11 de setembre, la dia...
Que penso que...
Però no, sí, ja estem al tema.
Però ja que ho ha tret
ell... Local, nacional...
Jo que m'he proposat, i estic aconseguint des de divendres passat, no posar la tele... I me la poso per desconnectar i vinc aquí i em feu parlar.
Doncs escolta, no seré jo, que el que,
jo només
forci ara
a parlar. Jo només volia dir que, respectant totes les ideologies, hi ha uns actes de partit. Crec, si no, vaig llegir que el diumenge va ser l'acte d'aquesta candidatura que han muntat,
sí.
Mig folclòrica, així, folclòrica per a procedència de les diverses... O per la Carmele Marchante, també podríem... Però hi ha un acte de partit i la Mercè Conesa va participar com a militant d'un dels partits que en formen part i ella pot dir el que vulgui. Però utilitzar el discurs institucional de la Diada per fer apologia d'una ideologia determinada és confondre el partit amb el càrrec. I per tant, jo crec que això és molt censurable, vull dir, perquè l'únic que estan fent és que demostrar que ella només governa per una determinada part de la població de Sant Cugat. Dicho.
Bueno, això també ho va fer l'Artur Mas el dia 11 de setembre des del Palau de la Generalitat, no? D'alguna manera demanant el vot pel Junts pel Sí, que a mi em sembla perfecte que demani el vot per Junts pel Sí, però no a Palau de la Generalitat, no és el lloc indicat per fer-ho. És el que diu l'Alfredo, s'ha de separar bé el que és partit del que és institució. Quan ets institució, en aquest cas ets president de tots els catalans i totes les catalanes, no? Si vol apel·lar el vot, doncs que ho faci a la seu de Convergència Democràtica o a l'acte pertinent de Junts pel Sí.
Jo crec que quan estàs mirat en un procés com el que estem, ultra mirat en lupa, amb urpes i dents, has de ser més curós. Per tant, jo no vaig sentir el discurs, no hi era. No vaig anar a la plaça Barcelona. No l'he llegit.
El vau publicar vosaltres?
Sempre els publiquem.
Vaig llegir la notícia, tinc confiança en aquesta casa, per tant, em crec la notícia, i penso que s'ha de ser més acurat, això us dona raó. Tot i que... A mi hi ha declaracions de no es governa, no és l'alcaldessa de tothom. A veure, és veritat, en aquest punt, segurament, torno a dir.
Ens referim
en
aquest punt.
No sí. Estem. L'únic que hi ha com una afició a dir que clar, no és el president de tots els catalans, no és l'alcaldessa dels cinquantencs. Què vol dir? Que la senyora Camacho seria la presidenta dels catalans? No, òbviament que no? Sí que fem la mateixa vara de medir. Per tant, home, tampoc confonguem, vull dir que quan la gent va demanar una ajuda pública no se li pregunta si és de Junts pel Sí, del Partit Popular o de Ciutadans. Per tant, l'alcaldessa és de tothom, i sí que en aquest cas ha de tenir una mica més de cura, i ho dic, ja sabeu, la meva trajectòria i ideologia política.
Jo crec que aquest és un debat que requereix temps i és delicat, i estic segur que després del 27 les coses tornaran a normalitzar-me, si, a normalitzar sempre veu l'expressió, però jo crec que sí que és veritat que amb tota aquesta dinàmica que estem s'ha perdut el sentit institucional, eh? Podria treure molts exemples, que no els trobaré. Per exemple, una cosa em va sorprendre va ser l'actitud de la presidenta del Parlament en un acte absolutament institucional amb els empresaris. A mi també em va sorprendre, dic, hosti, amb els empresaris que precisament li portaven una declaració dient que ells acceptarien el resultat de les urnes, fos qui fos. I després, una cosa que s'ha parlat poc, que jo vaig fer un article, és el ple del mes de juliol de Sant Cugat, un ple on s'aprova una moció per majoria, que van portar dos grups, on es promou que la gent vagi a votar el 27 amb unes votacions que diu la resolució que es consideren plebiscitàries. Això és una lectura parcial, que ho consideren dues candidatures amb tota legitimitat, però això no ho pot aprovar en ple. I jo, per tant, jo crec que el sentit institucional l'estem perdent, s'haurà de tornar a recuperar i, bueno, i s'haurà de fer amb serenor, perquè és veritat que si no volem viure permanentment, ho dic en aspectes funcionals només, aquesta divisió política 50-50, doncs home, ha d'haver unes institucions que s'hi situïn per sobre, i les persones que representen aquestes institucions més que els altres, no? Però bé, ja dic que aquest és un debat delicat i que requereix temps, vull dir, no...
No,
a veure,
faltant
4 minuts per parlar.
És que el Jordi se'ns ha posat nerviós, jo no volia parlar de...
Sí,
se'ns ha posat nerviós quan he dit política, diu, ja comencem, porto 6 dies...
Si a mi m'encanta parlar de política...
No, jo el que us volia comentar era, en relació al món local i a la política, aquestes eleccions que tenim d'aquí una setmana, la setmana que ve, era sobre... Ara a les ciutats i els caps de setmana ho notarem, ja ho hem notat aquest i l'altre, a les ciutats, a les diferents ciutats, doncs les diferents candidatures arriben a les ciutats, vam tenir per exemple diumenge la candidatura de Junts pel Sí, era si creieu o no l'efectivitat a nivell local dels mítings, si estem en una altra òrbita, és a dir, hi ha molts partits que per exemple... han tirat de les figures centrals els països que tenen doncs, a nivell estatal doncs, per exemple la coalició de Catalunya Sí que es Pot, el Pablo Iglesias ha fet la gran presència, el Pedro Sánchez amb el Partit Socialista. Vosaltres, des de la perspectiva més local, municipal, i amb els minuts que ens queden, creieu que serà efectiu si el fet de tenir doncs, les diferents els caps d'aquestes candidatures en els mítings a nivell local o no? Ja m'he enrotllat massa.
A nivell local, no. A veure, els actes són per convençuts. Jo quasi no vaig als meus. Com deia, si no creo en mi religión, que és la verdadera, vull creure que les dues... No, vull dir que jo vaig als meus perquè són per convençuts, o les fan només perquè tinc una certa projecció mediàtica, això no fa vots de cap candidatura. I segon, a nivell local, i sobretot en les característiques de Sant Cugat, jo dubto que aquests actes i vingudes de sí, guanyin vots. També és veritat, encara que aquestes són unes eleccions especials, que normalment els tècnics diuen que les campanyes decideixen molt poc percentatge de vots. En el fons...
Els 15 dies de campanya.
Sí, els 15 dies de campanya. Sí.
Jo crec que qui crea
opinió i qui crea votes són els mitjans generalistes.
Exactament. Avui en dia el que és els mítings, els actes, es fan única i exclusivament per buscar el tall de veu o la imatge que sortirà en el mitjà de comunicació. És la realitat. Vull dir, s'està buscant un titular i poca cosa més, vull dir, jo crec que les enquestes diuen que hi ha encara un 25% d'indecisos per les properes eleccions, però jo crec que poden moure un 3-4% amunt i avall, algun indecís que s'ho està pensant, doncs pot escoltar un titular i dir, però jo crec que la cosa està bastant...
Un titular diu, mira, crec que és guapo.
Home, només cal anar a qualsevol acte polític, assistit al de més d'un partit, i hi ha qui ho fa amb una llum al faristol, hi ha qui ho fa amb una senyal, ja, no? Quan el Telenotícia es connecta, llavors, de cop notes un canvi en el to de veu, en el discurs, en el moviment de braços, en tota la posada en escena. Sí, és per convençuts, és per buscar el titular, és per reforçar el teu votant, això també és així, vull dir, els teus no et fallin.
Sí, i per generar ànims a la pròpia candidatura, no? Dir, hem sigut 3.000 al mític, no?
I després que deia el Jordi, allò de les plebiscitàries, de la resolució que s'havia aprovat. Clar, vas veient les intervencions dels darrers dies, per exemple, de Ciutadans, per posicionar-los en el no, en el punt contrari, i estan fent declaracions que també ja comencen a comptar sis i nos, no? Perquè acusen que si la candidatura de Catalunya Sí que es Pot l'hem de sumar al sí o... i tot això, dius, hosti, em sembla que això de plebiscitari ja ha començat a passar més enllà.
Cadascú se sumarà
dels
vulgui,
grups,
no?
Dels
cadascú se sumarà on vulgui, no?
Sí, no, jo dic les declaracions que va fer el senyor Rivera.
No? Ja et dic que no miro la tele des de divendres, jo. I vist més bé, tu.
Jo coincideixo que aquesta és una campanya molt mediàtica i casualment el dissabte vaig estar en un sopar amb gent que està a l'organització de la campanya de Junts pel Sí i m'explicava que, per exemple, a Barcelona estan intentant no mobilitzar el vot del no, per exemple, en certes seccions censals no posant estelades, no? Vull dir, en aquest cas, bueno, en tots els casos es tracta de tenir els teus supermobilitzats sense mobilitzar els contraris.
I també
estan fent porta a porta, sobretot en aquest cas m'explicaven que els interessa convèncer els pensionistes de que amb la independència això no perillarà. Vull dir que és una... Està la campanya mediàtica, però també la campanya aquesta de trinxera, d'anar a la porta de casa de l'electorat indecis.
O de posar les eleccions.
Les primeres eleccions es van fer, jo ho he fet, això.
Jo també ho vaig fer el 2003.
O d'elegir, perdó, la data d'eleccions coincidint casualment amb un pont a molt bona part de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és el votant potser menys nacionalista.
Doncs ho hem de deixar amb aquest apunt. Arribarem a les 10 del matí o a les 4 de la tarda si ens esteu escoltant a la remissió d'aquest programa. Demà tornem puntuals a un quart de 10 a la tertúlia de quad.cat. Fins demà.
El gall del monestir.